D'aquí 4 minuts seran 2 quarts de 2, en directe des de Ràdio L'Escala. Després de les notícies obrim a Tertúlia i a la plaça d'avui. A la plaça d'avui comencem un altre curs. Si ahir engegàvem el curs polític, avui engeguem el curs escolar. Si més no a nivell de mitjans de comunicació, perquè ells ja fa una colla de dies qui són. Els nens i nenes des de dilluns, els professionals, mestres i professors des de primers de mes. Narcís Vidal, com anem?
Anem bé. Veient com està el panorama, no ens podem queixar.
Veus? Sempre hi ha d'haver una lectura positiva, no?
Sí, home, i tant.
No és fàcil, entenc. No és fàcil engegar amb el context general.
No. És a dir, tal com està el context no escolar, el context polític i general, doncs l'escola podríem dir que està tranquil·la comparativament, no?
Em fa l'efecte, però, per la cara que fas, que ho vius amb passió.
Home, doncs sí. Els moments històrics s'han de viure amb passió.
En Narcís Vidal és el director de l'Escola Empúries des de fa quants cursos?
Mira, ara ho comentàvem, masses, des del 96. Per què masses? Home, perquè diuen que els càrrecs s'han de renovar, no? I jo no sóc un exemple.
I doncs, què hem de fer?
Doncs mira, no ho sé, acabar-me de cremar i després tindré l'excusa.
Sigues molt benvingut a la ràdio, Narcís.
Gràcies.
Al seu costat, La Roser Aguado, directora de l'Institut El Padró. La Roser fa... Aquest és el tercer curs com a directora?
Sí, és el tercer curs que estic de directora de l'Institut El Padró.
Algun dia n'hi portaràs tants com en Narcís?
No, de moment he de començar i acabar aquest.
No li vulguis tant de mal, tampoc.
De moment no. Això ho veig molt, molt llunyà i no, en principi, no es pot dir mai, però en principi no. 18 anys per mi, ara com ara em queda molt lluny.
I com ha engegat l'institut aquest curs?
De moment, molt bé, tenim les nostres coses, però de moment, malgrat el context, és el que comentava Narcís, no? El context social i econòmic que estem vivint en aquests moments, doncs bé, prou bé.
Vinga, anirem parlant, doncs. I qui debuta avui en aquesta tertúlia, com ha debutat com a directora aquest curs, és l'Anna Muntades, en directora, des d'aquest any, de l'escola L'Escolapi. Com va això d'estrenar càrrec, Anna?
Bé, de moment bé. Com que hem començat tranquil·lets, no ens podem queixar.
L'Escolapi és l'escola jove, al costat de l'Institut, al costat de l'Empúries. L'Escolapi aquest any ha fet un rècord de matriculacions, em sembla. Des de que va engegar no s'havien superat mai els 200 alumnes.
Sí, per primer cop hem superat els 200.
I això és greu? Això és gros?
Greu no, però això vol dir que tenim classes molt plenes. Alguns cursos, no tots. Sí.
Perquè l'Escolapi encara és d'una línia.
És una línia, sí.
Amb possibilitat que algun dia sigui dues o ha de ser una necessàriament?
No està construït per dues. Hi ha l'espai físic guardat, per si mai han de ser dues, però no està construït.
És a dir, si mai haguéssim de passar a dues línies, faltaria obra.
Guardaríem espais d'especialitats per poder-los col·locar. Sí, faltaria obra.
Això és la plaça, i som en directe des d'ara i fins a les dues. Podeu seguir-nos, com sempre, a través de la ràdio, però també ho podeu fer a través de la televisió. Ens hi veureu les cares si poseu Canal 10. I si no, ho podeu fer a través d'internet. Des de qualsevol racó del món podeu saber què està passant a l'escala i com engega aquest curs escolar. Com que som a la plaça, jo us proposo de fer una calada i una enrocada. La terminologia ja clàssica en aquestes tertúlies, la calada seria la bona, l'enrocada la dolenta. Fem-ne una primer les bones. Anna, vols debutar? Va.
Bueno, com a calada, què puc dir? El que comentàvem ara, que realment hem començat molt bé vist el que hi ha. És a dir, tothom molt tranquil, mestres amb ganes, nens molt contents, famílies també contentes. Per tant, ja començar així ens dona peu a tenir un bon curs.
Vinga, la lectura positiva, aquesta il·lusió, aquestes ganes, aquestes cares alegres de l'inici de curs. Roser,
bé, nosaltres
on calem?
També mantenim, o arribant cares alegres, però el que destacaria com a fet positiu d'aquest curs, que ja està una mica lligat amb l'any passat, és que hem pogut mantenir la ràtio, sobretot dels cursos de primer i de segon d'ESO, que ens movem en uns grups d'uns 25-26 alumnes, que per nosaltres, tal com està el panorama, doncs és tot un èxit.
El perill seria pujar gaire més d'aquestes ràtios, no entenc?
Sí, és dir, a vegades parles amb companys i doncs es troben això amb grups que tenen 33, 32... i que tal com estan els recursos actualment, doncs bé, és una possibilitat, però de moment ens hem mantingut amb aquests números, que per nosaltres, doncs, si més no, és molt interessant i molt més productiu a l'hora de poder tractar l'alumnat.
Perquè la llei fins on permet, o quina seria una ràtio màxima, abans no fos necessari o obligat desdoblar el grup?
A veure, en principi, a l'ESO són 30 més el 10% aquest que s'aplica, ens anem a 33. Si n'hi ha 34, sempre es poden inquibir, però també tenim un problema d'espai que no ens hi caben. Llavors, bé, estem contents. Com a mínim això, estem molt contents.
D'acord, vinga, aquesta també una altra nota positiva. Narcís, i des de l'Empúria, és una calada.
Normalitat. I ara, parlant ja de les ràtios, ara pensava una altra calada, que seria que justament en un context de retallades hem aconseguit passar de dos primers que teníem molt carregats el curs passat a tres segons. Per tant, tenir un mestre més, per tant, això també és molt positiu, perquè en aquests moments és molt difícil aconseguir triplicar grups o doblar quan hi ha un context econòmic i de retallades de personal tan greu, no?
Però vivim en un món imperfecte, malgrat que puguem veure allò que es diu brots positius, a vegades, no? Sempre hi ha alguna cosa que no acaba d'anar bé. I fins i tot és bo que sigui així, perquè vol dir que tenim un horitzó millor. Si veiem que alguna cosa no va bé, és perquè sabem o pensem que podríem anar millor. On enroquem avui, Narcís? Ara fem la volta al revés.
És que hi ha molt per enrocar, eh? Clar, dins de la normalitat que hem tingut, sí que és veritat que un dels problemes que tenim les escoles cada any, tot i que aquest any, dins de tot, ho hem pogut solucionar, és el fet dels nomenaments tan tard i, sobretot, els nomenaments de mestres que no tenen dedicació del 100%. Que sí, qui dediquen el 100% de les hores, però no cobren el 100%. Això és molt greu, però continua passant. Per tant, aquesta seria el fet negatiu.
En parlem una mica després. Mm. Vinga, enrocada, Roser.
Bé, evidentment coincideixo amb el que diu en Narcís, no? El tema del tracte de personal, doncs, del professorat interí, del professorat substitut a l'hora de retallar hores, però nosaltres hem comentat que estàvem contents de la ràtio, però clar, això té una contrapartida, perquè aquest curs és el primer que podem comptar amb dos segons de batxillerat. Llavors tenim més grups, però clar, ens falta espai, hi ha una notícia positiva, i si gires la moneda, doncs hi ha la negativa, perquè anem molt, molt justos d'espai, i hem d'adaptar les aules com podem, estem dedicant aules específiques, per dir, per exemple, aules d'idioma, doncs, amb aules ordinàries, però bé, de moment anem tirant endavant.
Uh-huh. Anna, l'enrocada.
La primera que tenia pensada era el mateix que en Narcís, el fet de que ens arribin els mestres a 15 de setembre. Això és el pitjor per començar un curs escolar i, per exemple, en el nostre cas, eren 5 mestres d'una plantilla de 16. Per tant, era una part important de la plantilla.
Ben bé un terç,
sí. Que per bona voluntat van venir dos dies abans, però no els hi tocava, perquè no estaven nomenats. I per altra banda és l'aplicació del nou currículum que ve per la Llei Verd, que ens fa perdre l'essència de les escoles.
Senyors, fa 8 minuts i mig que havíem engegat aquesta tertúlia i encara no havia sortit la paraula verd.
No, perquè es fa de mal dir. I no hi ha ganes de dir-ho.
No.
Clar, jo sempre dubto com s'ha de dir. Verd, verd, verd...
Mira. És difícil, eh?
L'ideal seria no haver-ho de dir.
Exacte,
però encara
no
estem
en
una situació que ens marca.
Això pel que fa a les notes, i aquest seria el primer bloc de la tertúlia. Des d'ara, si voleu, els que ens escolteu o ens seguiu des de casa, podeu intervenir-hi també. Teniu cap dubte d'això que ens han explicat Narcís, la Roser, l'Anna? Teniu cap pregunta de com comença aquest curs? Cap qüestió, cap queixa, cap felicitació, cap cosa a dir-hi? 972-77-1000, ens encantaria d'escoltar la vostra veu. No, no passarà res, no passarà res, no passarà res. Home, és que us veuen, eh? És que us veuen. N'hi ha que només ens escolten, però n'hi ha que us veuen. I m'agrada veure'ls aquí, que les mans també van de bòlit cap aquí, cap allà. No diguis això, no facis allò, que ens tallaran el coll si obrim tant el telèfon. No patiu, no patiu, que els oients ens estimen molt, vull pensar. Dit això, si voleu trucar-nos, esteu convidats a fer-ho. Ens queden 20 i pocs minutets de tertúlia. De les notes que heu dit, engegar un curs i que arribi un professor el mateix dia que arriben els nens, com es cou o com s'hi adapta aquesta persona que fa una substitució, que fa una part de la jornada d'aquell mestre o mestra que té una reducció de jornada i que aleshores es completen amb algú que arriba el mateix dia que els nens.
De fet, ja ho ha dit l'Anna, la sort és que com que no hi ha cap mestre que tingui vocació de funcionari, no hi ha cap mestre que esperi el dia que el nomenen per arribar a una escola, quan sap que aquell dia es trobarà en una situació totalment nova. Per tant, els nomenen, en aquest cas els van nomenar el dia 10, el dia 10, el dia 11 era festiu, no, el dia 9, el dia 9.
El 9 i va venir el 10.
Sí, el 9 no havien de començar fins al 15, però igual que ha passat a l'Escolap i suposo que a l'Institut, i en el nostre cas també, els dos mestres que van nomenar ja el dia 10 i el dia 12 van ser a l'escola, doncs perquè el dia 15 doncs, coneguessin ja l'escola, coneguessin què han de fer els horaris, els mestres, dic, els companys, sí, i sobretot els alumnes. Per tant, el departament se'n val perquè sap que cap mestre afectarà l'escola i esperarà el dia que es comença l'escola per incorporar, es vindrà abans, i és que és lògic. Estem treballant amb persones, amb alumnes, i per tant ningú es queda estrictament amb l'horari i deixa d'anar a una escola perquè no cobra aquells dies que hi va.
Anna, Roser, coincidiu amb aquesta anàlisi?
Sí, de fet és el que diu en Narcís, que el tema doncs, de la mala fama, no? Mestres, funcionaris, vacances...
Ui, sí, quantes...
Entraríem aquí en un tema que ara no, potser no toca, però sí que és veritat que cal agrair que moltes vegades, tot tira endavant gràcies a la bona voluntat doncs, del professorat, que hi ha grans professionals i hi ha gent molt dedicada i que sent la feina amb una veritable passió. Llavors, és això, que no han de venir justament el dia que els nomenen, sinó que hi ha molta gent doncs, que et ve el dia abans i tot i que sap que aquell dia no el cobrarà, que es pot desplaçar de 30 o 40 quilòmetres i a vegades fas allò una mica un cap mas, no? Dius, mira, doncs no, vine aquest dia a primera hora, ja t'atendrem, ja ho tenim tot molt... doncs molt tirat endavant i ja farem tot un resum de com funciona tot, però cal agrair la bona voluntat d'aquests companys, sincerament.
Aquest any és l'any, en tot cas, que malgrat les manifestacions, malgrat que, si més no, en el nostre entorn ningú hi està d'acord, o presenteu-me qui veu com a positiva la Llei Wert, doncs aquest any ja és d'obligat compliment. Com afecta als nostres centres, a l'Escolapi, l'Empúries, a l'Institut, aquesta nova llei? Què us ha fet canviar o què hi haurà de diferent en els currículums o en l'aplicació d'aquest curs?
Aquest any afecta, sí, afecta primer, tercer i cinquè, pel nostre cas, com a...
A primària, primer, tercer i cinquè.
Sí,
només.
Com a obligatòria, sí. Afecta, bàsicament, és una llei molt curricular, és a dir, de matemàtiques, llengües i medi, social i natural, i deixa de banda altres coses que podíem fer com a escola. I impliquen tantes hores que redueixes biblioteques, redueixes tutories, apareix una nova assignatura que és l'acció amb valors i no sé què més... L'antiga ètica.
Sí, el coneixement del medi, sí que fèiem.
I, clar, això fa que perdis hores d'altres coses. L'educació artística, l'educació física perden bastant, però, bé, per exemple, en el nostre cas hem intentat mantenir el màxim perquè els nens no perdessin aquestes especialitats.
Sí, això és el bàsic, això també ho hem mantingut perquè... La Llei Wert, si s'hagués aplicat estrictament, desapareixia la plàstica, desapareixia la música. Quan la música, per exemple, a totes les escoles, però en el nostre cas, concret que conec, és una part troncal. No només perquè entrem i sortim amb música, sinó que qualsevol festa la música és bàsica. És la guia de la castanyada, la cantada que fem de Nadal, el cantània que es fa a final de curs al mes de maig, que els de sisè van a Figueres i es troben en altres escoles. Vull dir que era una autèntica barbaritat. Això s'ha salvat i bueno, la consellera diu que no es notarà res, segurament es notarà més del que diu la consellera, perquè el sol fet de que s'hagi d'aplicar, encara que sigui d'estranquis, ja és prou greu, però vaja, ho hem d'anar trampejant, com es diu.
A l'Institut hi aplica, hi entra més o menys com a l'escola, menys...
De moment a l'Institut encara no, a secundària no ha entrat en vigor i veurem com... Bé, jo no sé si dic com acaba, sinó com comença, perquè fins ara tu també deia que no s'aplicaria, que jo no s'aplicaria, jo no tinc gens clar que no s'apliqui i és una mica el que comenten, no? Doncs els companys, que es farà d'estranquis, es farà, però bé, jo m'imagino que quan arribi el moment s'hauran de prendre les mesures necessàries i tirar-ho endavant.
Clar, perquè quin és el futur? Quin és l'horitzó d'aquí a 3-4 anys si no hi ha canvis grans, no? De moment, com que aquest any l'entrada és tan, diguem-ne, que modesta, primers de cicle de primer, tercer i cinquè, però de mica en mica la llei és vigent i s'haurà d'aplicar o hem de fer de desobediència sobre aquesta llei. A quins nivells? Què faria un director com vosaltres d'aquí 3 anys si no s'ha tirat enrere la llei? Fins a quin punt us podeu negar a aplicar-la?
No, evidentment, negar a aplicar una llei, si a més té el suport en aquest cas del govern de la Generalitat, que és qui realment ens marca a nosaltres, seria absurd. El que passa que l'horitzó jo no el veig d'aquí 3 anys, el veig d'aquí un any que hi haurà eleccions generals, i per tant el canvi ha de ser aquí. És a dir, que no es pugui portar a la pràctica, llàstima que s'ha hagut ja d'iniciar ara, però vull dir, quan són lleis polítiques, l'únic que salva la campana és un canvi polític. Si hi ha aquest canvi, com que cap altre partit, excepte el PP, hi estava d'acord, l'única opció és que el PP no guanyi i, per tant, la llei Wert, igual que ha nascut, doncs mori i ja està.
Ja és trist, no?
I tant, perquè de lleis n'hem vist moltes. I arriba un moment que te n'adones que les lleis són totes polítiques, perquè partit polític nou que governa Espanya, doncs llei nova, no? Canvi de partit polític, doncs canvi de llei. I això és molt trist, quan l'ensenyament hauria d'estar al marge de tot això.
Parlem de coses més positives. Va, acabem de començar un curs, des d'ara fins al mes de juny. Projectes, coses positives, què passarà? Què passarà a l'Escolapi aquest any, de més o de diferent respecte al curs passat, per exemple? Hi ha algun projecte especial que us faci especial il·lusió, Anna?
Bueno, aquest any continuem amb el projecte Pati, que és un projecte que estem fent famílies, nens i mestres conjuntament per donar més vida al pati de primària, concretament. El d'infantil ja el tenim més engegat. Aquí faltaven coses. Vull dir, tenim un camp molt gran, una pista i para de comptar. I als nens els hi falten coses. I són, crearan coses per jugar, però creades per ells. És a dir, a partir de materials reciclats, idees que han tingut, perquè tot el curs passat van estar fent projecte, crearan coses pel pati de primària. I l'altra cosa que ve del projecte nou que engeguem és tot el treball que fem a educació infantil, que vam començar l'any passat, el treball dels ambients a les aules, ja arriba el cicle inicial d'aquest curs. Això ha fet que remodelem totes les aules de l'escola, que canviem tots els espais, però ja ho tenim a cicle inicial.
Que a cicle inicial també faran ambients.
Sí, no igual que infantil, perquè és el que dèiem, el currículum no ens permet tenir tant marge, però ja hi haurà dues tardes que faran ambients.
Que bé.
Sí, molt bé, estem molt contents.
No, ho dic per experiència pròpia, eh? Tinc una nena petita, a parvulari, que també ha fet ambients i que estan encantadíssims. I els pares,
sí.
què anem de dir? Roser, què passarà d'especial a l'institut aquest any?
Bé, a secundària doncs no treballem tant per projectes, però sí que m'interessa ressaltar que continuarem amb el projecte d'aprenentatge i comunitat, que ens ajuda molt doncs a cohesionar l'alumnat, a vegades conductual, i que gràcies doncs en aquest cas a l'ajuda dels PINS, val, del geriàtric,
doncs
tenim alumnes que van a fer tasques comunitàries a les tardes, allà una tarda a la setmana, se'ls dona aquesta opció, aquesta oportunitat, sempre de manera voluntària, doncs en certa manera per tal d'evitar doncs això, no, el tema conductual i possibles sancions una mica doncs més severes, perquè se n'adonin i perquè també està bé una mica que surtin del que són les portes del centre, no?, i que vegin una mica el dia a dia, què és la vida i certs aspectes que potser d'una altra manera no podríem conèixer.
Perquè molts de joves, l'institut és l'última etapa abans d'incorporar-se al món laboral.
Bé, malauradament, tal com està el món laboral, que és amb el que ens trobem ara, sí que és veritat que n'hi ha molts...
Que seria bo que fos l'última etapa,
sí,
per alguns, no?
Exacte.
Perquè llavors no poden incorporar-s'hi vist com està el pati.
Exacte, malauradament és l'última etapa, o són els últims anys d'escolarització, però sí que és interessant i, a més, també ho viuen com una experiència molt positiva, tant per part dels usuaris dels PINS com per al nostre alumnat. No, i després també tenim interès en treballar molt el tema de cohesió social, perquè aquests darrers anys, doncs, fruit de la conjuntura social, econòmica, ens trobem que cada vegada tenim doncs més temes de conflictes, de temes que surten, que venen del poble de caps de setmana i que després arriben a l'institut, que en principi aquestes coses no s'han de barrejar, però una mica doncs que també el centre i les famílies intentin anar una, perquè educar és un compromís de tots.
I a l'Empúries, Narcís?
L'Empúries,
alguna d'especial?
Com que d'ambient ja en tenim molt, en una escola amb 560 alumnes, els ambients no els fem encara. No, però projectes nous no n'hi ha, continuem amb tot el que ja tenim engegat, d'anglès, l'anglès ja fa uns quants anys que van començar infantil, tenim també el CLI, la geometria que fem en anglès a cicle superior, els patis, doncs, el que tenim són els racons de bibliopati perquè els nanos puguin continuar llegint, o el racó d'escacs a l'hora del pati, que això és una novetat, els escacs des de fa un parell de cursos, i bé, el pla d'impuls a la lectura, que ja anem pel tercer any, per millorar doncs, el nivell de lector dels nanos i formar els mestres també en diferents estratègies per aquesta millora. La Setmana Verda, que també aquest any canviem i no la farem ara el primer trimestre, sinó que la farem el segon, la sortida motxilla que fem a final del segon trimestre. Bé, són tota una sèrie ja de projectes i activitats que tenim engegades i que continuen perquè ho valorem positivament. I ara estava pensant, no té res a veure amb això, però com que ningú ha trucat, i jo tinc al cap que un dels dubtes que tenen molts pares, almenys a la nostra escola, que és una escola gran...
Fem la resposta fem la resposta sense trucada.
Això volia dir perquè...
Digues, clar,
nosaltres hem tingut molta mobilitat de mestres, de professorat, no? I aquest any és un dels anys que hem tingut doncs, més estabilitat. I moltes vegades els pares no entenen que cada any tinguin un mestre nou o perquè un mestre que han tingut no acaba cicle. I clar, moltes vegades no saben que de mestres n'hi ha de molts tipus. És a dir, em refereixo a laboralment, eh? Hi ha mestres definitius, que aquests es queden al centre fins que ells volen, i per tant hi ha una estabilitat, continuen cada any. Hi ha mestres provisionals, que són aquells que són funcionaris però no tenen oposicions, i es poden quedar al centre, i després les direccions els confirmem, i si hi ha lloc es queden, i la majoria es poden quedar. Hi ha mestres que tenen la plaça definitiva en una altra població, però els interessa continuar al centre, perquè el seu destí és més llunyà, i és un destí que no han triat, llavors les comissions de servei també depenen de les direccions i poden continuar al centre un altre any, si hi ha lloc. I després hi ha els mestres que poden continuar al centre però no tenen oposicions, que aquests són els interins i no sempre es poden quedar, com ens ha passat aquest any, que una mestra interina que estava confirmada per direcció doncs, ha hagut de marxar perquè un mestre provisional doncs, ha arribat a l'escola. I vull dir que és tot això el que fa que moltes vegades no hi hagi l'estabilitat que voldríem. Vull dir, les direccions tenim un marge, però no pot donar per més. Llavors, sí que és veritat que cada vegada més, en el nostre centre almenys, hi ha més estabilitat. Aquest any només hem tingut 6 o 7 mestres nous, que de 42 està molt bé. Però hi havia hagut anys que era un 30 o un 40% de mobilitat, no?
I llavors això els pares i els nens ho notaven
un
altre canvi.
Ho notaven i moltes vegades no ho entenien. Però vull dir que, clar, no és voluntat del centre o no és que les direccions moguem peces perquè volem, és perquè no hi ha més marge. Què més voldríem nosaltres que hi hagués el màxim d'estabilitat, no?
Això m'agradaria ara que féssim una reflexió sobre una cosa que deia la Roser. Aquesta interrelació, diguem, els centres estan en un entorn concret. Som a l'escala. I en l'educació dels fills, certament, a l'escola o a l'institut s'hi fa molta feina, però no n'hi ha prou. Sobre el tema de la implicació de les famílies amb l'educació de la mainada. Això evoluciona amb el temps? En som més conscients tots plegats, del paper que hi han de jugar les famílies o que hi ha de jugar la societat en mateixa? O encara hi ha massa aquella mentalitat de aparquem les criatures a l'escola i arregleu-me-les, sisplau?
Depèn de les famílies.
Quina percepció en teniu?
Tenim una part que és important, que som molt conscients de la importància de l'educació, que anem a la una, que ajuden, però també hi ha una part de gent que no entén o no vol entendre com funciona. Per tant, no col·laboren gaire en aquest aspecte, tot i que segueixen sent majoritari els que sí, eh? Però sí que hi ha una part de, ja sigui a nivell cultural, ja sigui per diferents aspectes, de que costa entrar-hi, costa que entenguin la importància de l'assistència a l'escola, per exemple. Ja no parlo de tot el seguiment i tot el que comporta.
Sí, més que l'assistència i cultural tampoc. Hi ha famílies que desgraciadament doncs, busquen la comoditat i llavors esperen doncs, que l'escola faci la feina que els hi tocaria amb ells. I l'escola ha de fer la feina que toca a l'escola, perquè si no, llavors repercuteix i has de fer una feina extra, que ja saps que l'has de fer, però que sempre esperes fer-la amb un mínim de nanos i l'acabes fent amb molts més del compte, no? Vull dir, afortunadament la majoria de pares són molt responsables i ja... Però clar, queda un gruix encara massa important de famílies que s'impliquen molt menys del que s'haurien d'implicar. I amb això estem lluitant.
És equivalent això en la primària que la secundària?
A veure, jo estic completament d'acord amb ells. La gran majoria, per sort, donen recolzament i hi ha un seguiment, però sí que és veritat que d'una banda hi ha un gruix important de pares doncs, que els costa, pels motius que siguin, ara no hi entrarem, doncs bé, de tenir cura de tots els aspectes, sobretot relacionats amb l'ensenyament, i per altra part, que cada vegada més detectem que hi ha un gruix de pares que qüestiona constantment el que es fa al centre, sigui en temes de disciplina, sigui en temes d'orientació, o sigui que, evidentment, només faltaria, som allà, perquè parlant ens entenem, però que abans de qüestionar, és una mica el fet aquell que quan tu eres petit i tornaves de l'escola i havies fet alguna malifeta, a casa teva el pare o la mare et deien torni, que ja veuràs què et passarà, no? O et castigaven. I ara moltes vegades és l'acudit aquell, no? Es va al centre a fumbre una mica, crits al professor, a veure, què t'ha fet aquest professor? A veure, no, què t'ha fet aquest professor? O desacreditar el professorat. A veure, és evident que metges n'hi ha de tots tipus, professors n'hi ha de tots tipus, però sempre penso que abans de jutjar o de treure conclusions hem de sentir una mica les dues versions i anar molt en compte perquè estem treballant amb adolescents i tot allò que tu estàs fent és un mirall pels teus fills. I penso que això a vegades ho oblidem completament, sincerament.
No, i pots, és dir, pots no estar d'acord amb el que ha fet el mestre, però el que és més greu, encara que sigui culpa del mestre, perquè ens podem equivocar, només faltaria, som humans, és tot això fer-ho davant del fill. És dir, envalentonar el fill, perquè suposant que el fill no en tingui cap culpa, la discussió mai ha de ser davant d'un fill, perquè l'estàs envalentonant i no li estàs fent cap bé, perquè... És a dir, el respecte és bàsic. Que ens equivoquem, doncs ho discutim, però ho discutim els adults. Mai has d'envalentonar un fill, perquè és que no hi guanyes absolutament res i crees un enfrontament que no porta enlloc. I això a vegades passa, segur que passa més a secundària, sí, perquè estan en una altra edat, però a primària també veus que passa, afortunadament poc, però passa i no hauria de passar gens.
A secundària entenc que l'edat més delicada o on hi ha més conflicte deu ser la de 15 a 16 anys, just abans de triar si volen continuar estudiant o no?
Va per anys, això és curiós perquè va per anyades. Per exemple, fa un parell de cursos teníem uns quarts complexos, difícils, i ara aquest curs passat poder els conflictes eren una mica més amb algun primer, però potser segon i a tercer. Però normalment cada vegada ens trobem que els conflictes s'avancen. Si abans eren a quart, ara ja són a segon, són a primer, no sé, poder arribaran a sisè. Però vull dir...
Algunes sisè, cinquè...
Segur que n'hi ha, sí, perquè a vegades parlem, no? Un company diu, mira, no sé, un any, no? Mira, aquestes dues noies avui han fet campana. I dius, a veure, han faltat a classe si els han trobat rondant pel poble. Estem parlant de nens, això, de 10, 12 anys, no? Bueno, que és, sincerament, que és preocupant.
I una edat agraïda deu ser la de 17-18 anys? També m'ho qüestiono, eh? O ho pregunto. Quan ja realment han fet l'opció de si vull continuar estudiant, tot i que no és obligat, no és una edat obligatòria, perquè sí, ja me vull encarar cap als estudis universitaris.
A veure, el batxillerat, evidentment, és diferent, però no és el batxillerat que nosaltres podíem conèixer abans, no? Per què? Doncs perquè el batxillerat, a vegades, sempre jo faig classes de primer de batxillerat, no? I ahir els deia, a veure, això és batxillerat, no és cinquè d'ESO, perquè el primer dia, bueno, expliques les regles del joc, perquè hem de saber, doncs, on comencen, què fan i què deixen de fer. I batxillerats són estudis postobligatoris, però normalment sí que tenen clar què volen fer, però sobretot a primer hi ha molt índex d'abandonament, perquè, bé, s'apunten per inèrcia, també cal dir que tenim aquí un problema amb comunicacions, l'escala no té una bona comunicació, a vegades també sembla que els costa molt, no?, pensar que han d'anar a estudiar a Figueres o que han d'anar a estudiar a la Bisbal, però el primer de batxillerat és un curs a vegades una mica complicat, perquè, per exemple, tenim un abandonament a vegades, doncs això, d'un 10%, comencen, fan moltes absències, és que no és cap obligació fer batxillerat, perquè potser series més feliç fent un cicle formatiu o fent un altre tipus d'estudis que et podria servir, perquè moltes vegades també és allò, no?, que jo no ho he fet, però jo vull que el meu fill continuï o pugui fer allò que no, jo no vaig poder fer, i tens a l'alumne que et diu és que jo no vull venir aquí a l'institut, jo ja els he explicat als meus pares que no. I això també és, bueno, a mi em sap molt greu perquè és una pena per ells, perquè estan allà, perquè estan perdent el temps, és que fan una cadira i aquí és on tenim els problemes a primer de batxillerat. Però bé, podríem dir que en principi és bastant més tranquil que l'ESO, en principi.
Cinc minutets i seran a les dues. Avui llegia una notícia, o escoltava una notícia aquest matí, des de l'òptica dels pares o associacions de pares. FAPAC, que venia a dir, començo un nou curs, d'acord, pot començar normalment, però augurem que serà un curs calent. des de FAPAC, en la mesura que quins conflictes hi haurà, què reclamen als pares o que creieu que pot explotar o que hi poden haver mobilitzacions com els últims anys en la mateixa línia, motiu de retallades?
A veure, des de les FAPACs, jo perquè estic a l'APA, a l'escola del meu fill, encara hi ha la lluita grossa amb tot el tema de la LOMCE, la que ja s'està començant a aplicar. Aquí és on estan amb la banya posada, bueno, i amb raó, però vull dir que és on encara van a la lluita més grossa. Ara també, no sé, a nivell nosaltres de mestres, pensar que l'entorn social i polític que ens envolta també fa preveure que serà un any mogudet dependent de com vagin les coses. És a mi la sensació que em donen.
No, però a nivell intern d'escola, és que ara quan ho has dit, jo no havia llegit això, però l'única explicació que hi veig és la lluita grossa de ser la LOMCE.
Ara van per continuen anant per la LOMCE. Vaja,
el tema del cavall de batalla és LOMCE, no hi ha un cas local que creiem que hi hagi d'haver cap motiu especial que hi pugui haver alguna raresa, alguna inestabilitat, no?
Nosaltres, a nivell local, no, però sí que és veritat que per la FAPAC hi havia fins fa un parell de cursos, que és quan es va implementar una mica la jornada, la jornada intensiva, hi havia molts detractors per la jornada intensiva, que què faran, que a veure que, com ho farem això, perquè ara, que aquests nens són molt petits, que no sé si ens en sortirem. Bé, va esclatar fa un parell de cursos, en vam sentir parlar molt, l'any passat ja no se'n parlava tant, i ara jo penso que la situació ja està normalitzada i està assumida, i aprofito ja que som aquí doncs per dir que el centre aquest any l'AMPA ha fet una oferta d'activitats extraescolars prou important, i animar els alumnes del centre a veure que hi participin, que s'hi apuntin, perquè és molt interessant, d'acord? Ja tenen la informació.
Avui hem fet una lectura d'aquest principi de curs amb els tres directors dels centres de primària i secundària. És una taula que fem habitualment cada any per aquestes dates, els primers dies o primeres setmanes de curs, però ara dient això, dic, jo proposo i m'aposo els deures a sobre de dir, fent-ne una d'equivalent amb pares. Amb pares de primària i de secundària, a veure què s'hi cou o quina és la seva òptica. Arribem quasi les dues, Anna, Roser, Narcís. Moltes gràcies, que vagi molt i molt bé aquest curs, malgrat tot aquest context que veiem aquí que ens envolta.
Moltíssimes gràcies.
I que quedi clar que no, les escoles catalanes no fan més vacances que cap altra escola d'Europa. El que passa que estan més concentrades l'estiu i fa més mal d'ulls. Això sí.
Sí, aquí això hi podríem fer voltes, no? Però tenim el clima que tenim.
Sí, exacte.
Realment, fer classe.
Mira què ha passat a València, per començar una mica abans i amb les temperatures que han tingut, no?
El mes de juliol i agost, o els primers de setembre, segons com vagi l'any, són tan inhàbils, no?, per tancar mainades a les aules.
Sí, no s'hi pot estar.
Les tenim repartides diferent i ja està, i punt.
Quin aprofitament hi hauria de les classes aquests dies? D'acord, des de l'òptica dels pares...
Millor no saber-ho.
Des de l'òptica dels pares és incòmode, certament, tantes setmanes seguides de vacances. Però, senyors... El que dèiem, són les dues, quasi. Gràcies a tots tres, que vagi molt bé el curs que hem engegat.
Gràcies.
Gràcies.
I arribant a les dues, tanquem tot el bloc de programació local i ara fem una ullada al món, l'informatiu del migdia, les notícies en xarxa, des de la xarxa de comunicació local. A 2:15 els esports, a les 3 hi tornem amb la franja musical de tarda. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.